Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Els pròxims minuts, fins a les 11 del matí, parlarem de llibres. De fet, és la secció de literatura, com l'hem anomenat sempre, però estrenem una secció, diguem, basada en els llibres, a la qual li hem donat una volteta, i hem incorporat una nova col·laboració, la de la Carme Serret. Molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Com estem?
Pues molt bé, aquest matí de setembre lluminós. I fresquet.
I fresquet, que ja tocava.
I tant.
Deia que això, aquesta secció vol ser una invitació a la lectura, al món dels llibres. Volem oferir mirades diferents al voltant dels llibres. Volem parlar de les històries, volem parlar amb els autors, volem parlar de moltíssimes coses.
Sí, Carme.
Això ho farem al llarg d'aquest curs.
Ens agradaria molt poder, d'alguna manera, transmetre aquesta passió pels llibres i la lectura és, en definitiva, una manera també de mirar el món, no? Per això ens volem ocupar, doncs, això, dels llibres, però dels llibres dels qui els escriuen, naturalment, però també dels qui els llegeixen, dels qui els editen i dels que en fan crítica. És a dir, diverses mirades sempre per abordar aquest bé incommensurable que és que pot ser la literatura i la lectura, no? I precisament per això, per presentar aquest espai, avui hem buscat i el volem dedicar a un dels llibres, jo penso que més especials, que s'ha editat en els últims temps en relació a la lectura.
És una invitació a la lectura, doncs?
És una invitació molt profunda, jo crec, a la lectura, perquè el llibre que presentarem i amb l'autor del qual parlarem avui es diu La lectura com a pregària, fragments filosòfics 1, del filòsof Joan Carles Mèlic i publicat per Fragmenta Editorial. La lectura com a pregària. Joan Carles Mèlic, que és professor de filosofia de l'educació a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. El professor Mèlic ha escrit nombrosos llibres, dels quals en podem destacar alguns, per exemple, La lliçó d'Auschwitz, però sobretot la trilogia amb la que ha treballat en els darrers anys i que conformen els tres llibres, Filosofia de la finitud, el segon, que és Ètica de la compassió, i el tercer, Lògica de la crueldat, tots ells editats per Editorial Herder, i en els que elabora el professor Mèlic una antropologia de la finitud amb les seves expressions més àmplies, el cos, el símbol, l'alteritat, la memòria, el desig, el silenci, la mort, i en un lloc molt especial l'ètica. L'ètica en la que el professor Mèlic profunditza molt, fins i tot en el llibre que avui tenim a les mans, com a resposta a la interpel·lació de l'altre. En definitiva, una profunda reflexió filosòfica sobre la condició humana. L'última de les publicacions del professor Mèlic és el llibre que avui tenim aquí, com ja us he anunciat, i del que parlarem amb el seu autor. Són 262 fragments filosòfics procedents dels seus quaderns de notes i que des del seu pòrtic comença així. No podia dormir. Aleshores rellegia a Nietzsche, Beckett o Wittgenstein. O també a l'atzar alguns apunts de Canetti, les flors del mal de Baudelaire i les elegies de Rilke. De vegades Freud i els relats de Kafka. Sentia música de cambra de Mozart, un Requiem alemany de Brahms, la novena sinfonia i la cançó de la terra de Mahler, la nit transfigurada de Schoenberg, la Lulu Suite d'Alban Berg o Epitaph de King Crimson. Agafava un dels meus quaderns de color violeta i escrivia, sempre amb ploma. Era la meva pregària. Escriure és resar i llegir és una pregària. Bon dia, professor Mèlic.
Bon dia, Carme.
Bon dia, quina alegria sentir-lo, quina alegria tenir-lo aquí.
Un plaer estar.
Una alegria poder parlar de la lectura com a pregària. Professor Mèlic, La lectura, una pregària?
Bé, a veure, jo voldria explicar que no té necessàriament un sentit religiós, almenys en el meu cas, no? Sinó la idea de pregària té a veure amb l'idea de respecte, a la veu de l'altre, no? De la veu, sobretot d'aquest altre que ha dit alguna cosa, en aquest cas ha escrit alguna cosa, ha escrit un llibre, que ha resistit el pas del temps. És a dir, el que anomenem un clàssic. Aquest llibret, que és l'últim que fins ara he publicat, La lectura com a pregària, és una declaració d'amor i de respecte al clàssic, als clàssics. És a dir, vivim en un moment en el que tothom opina, en el que tot va molt ràpid, en el que no hi ha temps per res. I jo crec que La lectura com a pregària vol dir això, vol dir parar, aturar-se, llegir respectuosament allò que altres persones han escrit potser fa més de 2.000 anys i, finalment, això sí, poder situar-se críticament davant del text.
Professor Meli, vostè diu, per mi, en el fragment número 3, vostè diu, m'agrada llegir apassionadament i que la meva lectura no quedi capturada per una pedagogia, per unes regles, per unes normes morals, polítiques, jurídiques o religioses.
Sí.
M'agrada llegir infidelment.
Sí.
Per mi llegir és un ofici i un ritual.
I un ritual.
Quina meravella.
Sí. A veure, aquí també hi ha algunes coses a considerar, no? La primera és que tot sovint, quan en el món de l'educació ve des de ben petits fins a la universitat, i tu també ho has vist com jo a les nostres universitats, se'ls dona als estudiants un llibre i els diu, escolta, llegiu això, tot sovint s'acompanya d'una guia de lectura. Mm-hmm. És a dir, se'ls està dient què és el que han de buscar. A mi m'agrada comparar-ho amb aquell dibuixet del Wall-E, crec que es deia, sí, que hi havia tot de ninotets, no? Els nostres oients ho recordaran, tot de ninotets, i es deia, buscant de Wall-E, a veure si trobes el Wall-E. Llavors, la gent havia de trobar el ninotet que anava vestit d'una, el dibuixet d'un personatge que anava vestit d'una determinada manera, no? Però clar, si tu li dius a la persona que llegeix què és el que ha de trobar, no descobrirà només que el que tu vols que descobreixi. I això no és llegir. Per mi això no és llegir. Llegir és obrir-se a la sorpresa del text. Tu no saps el que el text et dirà, el que el llibre et dirà, fins que llegeixes. Mm-hmm. Per tant, això vol dir, m'agrada llegir apassionadament, infidelment, per tant, a lo millor un llibre que et porta un altre llibre, que et porta una sèrie de dubtes, que el deixes, que tornes a començar, i sobretot sense regles i normes preestablertes. Anem amb compte amb aquestes idees de marcar un determinat tipus de lectura. Jo sóc més partidari, en el cas sobretot de la literatura, però també de la filosofia, de deixar que sigui el lector el que descobreixi alguna cosa i que em digui què és el que ell ha descobert.
Per això, professor Mèlic, vostè diu en el fragment 22, tremolo, passejo amb la Clarissa pels carrers de Londres, visc la seva vida, una vida que no és només la meva. Una vida que no és només la seva. Visc en els seus records, en els seus amors i dubtes. Això és la passió literària. Ser jo i un altre. Ser jo a l'altre. Deixar de ser jo.
Sí, això és una referència al personatge de Clarissa Dalloway, de Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, no? Uh-huh. Tot sovint, si pots fer-ho, a vegades val molt la pena anar al lloc on passa el llibre que tu estàs llegint. Jo, de fet, crec recordar dues vegades. Una vegada amb La mort a Venècia de Thomas Mann, uh-huh, és a dir, aprofitar un viatge a Venècia, o anar a Venècia, però anar a Venècia, a part de per veure Venècia i conèixer Venècia, per llegir La mort a Venècia de Thomas Mann. I l'altra vegada va ser anar a Londres a llegir, passar-te 3 dies a Londres, un cap de setmana, un parell de dies a Londres, passejant per Londres i llegint la senyora Dalloway, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. I aleshores és apassionant, no? Perquè estàs vivint la vida d'una altra i alhora està interpel·lant la teva pròpia vida. Que a mi aquesta és la idea que a mi m'interessa. La lectura no que reafirma les teves idees, sinó, sobretot, que les posa en qüestió.
Quina meravella. Per això, en el fragment 4, Vostè diu, la literatura és una forma de vida, perquè la vida com la literatura és dissonant, ambigua i ambivalent.
I
viure, llavors, professor Mèlic, viure és inventar-se.
Sí, 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 és que aquest és, i aquesta és la diferència entre viure en un món totalitari i educar, que acaba sent un, educant aquest món totalitari, que de, aleshores ja no eduquem, adoctrinem, o bé viure en un món obert, en un món imprevist, no? Això es fa molta por, d'altra banda, perquè els éssers humans, com a éssers finits, necessitem punts de referència. Però compta amb els punts de referència absoluts. Compta amb els finals de trajecte. Compta amb aquells camins que ja estan fets i amb els guies que ens porten pel camí correcte. Jo crec que no hi ha camí correcte, no hi ha d'haver camí correcte. I hem de ser capaços d'inventar-nos a nosaltres mateixos i d'inventar noves formes de vida. Això és la passió de la vida humana i això és el que ens ensenya la literatura, o ens hauria d'ensenyar la literatura, no? A crear alguna cosa que mai ningú no ha vist i no ha fet. És a dir, no anar per un camí, sinó construir el teu propi camí en la senda de la vida.
Que meravella. Professor Mèlic, vostè diu, el fragment 65, diu, hi ha dues maneres d'estudiar filosofia, o bé llegint Aristòtil i Kant, o bé llegint Dostoyevsky i Kafka.
Sí.
Amb el pas dels anys, prefereixo la segona opció.
La segona opció, sí, perquè ara penso que està molt bé, eh? Jo no dic que no s'hagi de llegir a filosofia, doncs, òbviament, a Aristòtil i a Kant, que són espectaculars, o Plató, no? O Hegel, o Descartes. Descartes és, a part del contingut, la manera que escriu, no? Que és un gran escriptor. Bé, naturalment que s'han de llegir aquests autors, però jo he trobat, sobretot en els últims anys que m'he dedicat especialment a treballar aquest tema, una grandíssima filosofia en els grans escriptors. És a dir, jo crec que una bona facultat de filosofia hauria de ser capaç de posar al costat de Descartes Shakespeare o Cervantes, o al costat de Hegel o Kant, Dostoyevsky, Kafka, Tolstoi, i perquè hi ha tanta filosofia. Mira, un autor, un filòsof que a mi m'agrada molt, com saps, que és Emmanuel Levinas, amb un llibret de l'any 47, si no recordo malament, un llibre que es diu El temps i l'altre, diu la frase següent: a vegades penso que tota filosofia no és més que una meditació sobre Shakespeare. I això ho diu un filòsof com Levinas, no? Tota filosofia no és més que una meditació sobre Shakespeare. És a dir, Aristòtil és un gran filòsof, i Kant també, però Shakespeare no és només un gran escriptor, és un gran pensador, perquè ens descriu, ens descobreix aspectes desconeguts de la nostra pròpia condició, de la condició humana.
I això em consta, professor Mèlic, que és el que vostè és professor titular de filosofia de l'educació a la Facultat de Ciències de l'Educació, com hem comentat, i això és el que em consta que vostè fa amb els seus alumnes en la signatura, entre altres coses, però vull dir que...
Clar, i sobretot intentar que aquestes lectures, primer de tot, com les presentes, no? Jo crec que un dels problemes que tenim, jo abans d'estar a la universitat, vaig estar fa molts anys ja, 5 anys donant classes al batxillerat, de filosofia i literatura al batxillerat en una escola de Barcelona, no? Aleshores, jo crec que és molt important, molts professors ho fan, però d'altres no, no? I que el que s'hauria de dir és que per ser capaç que un estudiant, no? Per fer que un estudiant llegeixi un llibre, el que és fonamental és com el presenta el docent, com el presenta el professor. És a dir, entrar a portar el llibre objecte. Jo crec molt en l'objecte llibre. No crec en el llibre, però cadascú pot llegir on li doni la gana. Naturalment, només faltaria que jo hagués de dir com ha de llegir la gent, o fins i tot si ha de llegir. Però mirin, de la mateixa manera que un bon vi, un bon vi no té el mateix sabor amb un got de plàstic o amb una copa de cristall,
totalment,
un bon llibre no té el mateix sabor en una tauleta o en un ordinador que ben editat, ben enquadernat, amb un olor i amb un tacte. Aleshores, portar el llibre a classe i el mestre, l'educador, el professor, obrir-lo i llegir-lo, declamar-lo, llegir un text ben llegit i ensenyar a llegir, ensenyar a llegir veu a altre, entonant, apassionant, escolta, Carme, això és magnífic. O sigui, si un professor de filosofia no s'emociona davant dels seus alumnes llegint la mort de Sòcrates, literalment no s'emociona, jo tinc dubtes que sigui un bon professor de filosofia. Potser és un bon docent, però no serà un bon professor o un bon mestre. Mai no ho serà. Escolta, fem PowerPoints, sí, però la clau de l'educació i la clau de la lectura no és fer un PowerPoint, és emocionar-se davant la lectura del text i davant els teus estudiants.
M'emociona profundament el que diu, professor Mèlic, perquè no hi puc estar més d'acord en tots els sentits, i és un plaer escoltar-lo i poder, en fi, sentir les seves paraules. Tant, aquí estem la Carme, Reverte i jo.
Jo és que no goso...
Escoltant-lo amb un interès.
No goso entrar, però és veritat.
Goza, Carme.
La veritat és que m'ha semblat superinteressant. Hi ha una cosa que ha comentat, que és la lectura en el lloc, o sigui, el desplaçar-se, no?
Sí.
Per viure aquella lectura.
Exacte.
Això a mi m'ha passat. I és ben cert que les sensacions, el que reps, no té res a veure. O sigui, no és el mateix llibre llegit en el lloc on toca.
Clar.
Que llegit a casa. Per
és
exemple.
Que, mira, per exemple, als mitjans de comunicació, avui en dia, es parla molt de cuina, es parla de... Potser no es parla tant de cinema, s'hauria de parlar més. Però en el cas de la cuina, tothom entén que un plat s'ha de muntar, oi?
Sí.
A mi m'agrada molt la cuina, m'encanta cuinar. És, vull dir, podríem dir que el meu hobby és cuinar, no? I el meu hobby, la meva feina, és la lectura, l'escriptura i la docència. Però a mi m'agrada molt cuinar. I llavors miro molts programes de cuina. Llavors observeu que un cuiner, quan fa el plat, després diu, bueno, ara anem a muntar el plat. I tothom ho troba a la mar de natural. No treuen un plat de plàstic, oi que no? No ho treuen.
Clar.
Munten, és molt important. I, bueno, però és que, escolta, aquell menjar té el mateix sabor. Bueno, no ho sé si té el mateix sabor, no ho sé. L'hauríem de preguntar al cuiner, no? I un vi, doncs, no té el mateix sabor, no? I, en canvi, trobem la mare de normal de dir, escolta, el llibre no té el mateix sabor. Si tu agafes una edició d'un determinat llibre amb una olor, amb un tacte, no? I te'n vas al lloc on passa aquella novel·la, i, com tu dius molt bé, la sensació de llegir La mort a Venècia, allà sentat, davant del mar. És que estàs veient Tàzio, l'estàs veient en aquest moment.
L'estàs vivint, pràcticament.
L'estàs vivint.
Sí, que una meravella.
I això s'ha d'ensenyar, també. Perquè, aviam, si nosaltres que ens dediquem al món de l'educació no som capaços... Escolta, ningú s'aixeca a les 6 del matí, els hi dic als meus alumnes, per anar a la universitat i perquè el professor li digui que Kant va escriure la crítica de la raó pura el 1781. És a dir, no té cap sentit. Avui en dia no té cap sentit arribar a classe i dir, senyors, Kant va escriure la crítica de la raó pura el 1781. Per què? Home, per la senzilla raó que el poso al Google ja em surt això.
Clar.
Per això em quedo a casa.
Mm.
I tothom, o el mòbil, no? Aleshores,
sí, sí.
Què és el que ha de fer l'educació? Doncs transmetre aquesta passió per la lectura.
I tant.
Fer preguntes. Molt més que donar una informació. Perquè la informació ja està a la xarxa. I en tot cas sí, fer una altra cosa. Que és fer una determinada selecció de la informació. Que això és el que els alumnes et demanen. Perquè els alumnes, a internet no discrimina el que és un clàssic del que no ho és. I tu has de dir, sota la teva humil opinió i sota bueno, els anys que portes doncs, dedicant a això, dir, escolta, de tots aquests llibres, n'hi ha tres que jo considero que són importants. I considero que són importants no perquè a mi m'agradin, perquè pot haver-hi un llibre important que a mi no m'agradi, però és important. I per què és important? Perquè porta 2.500 anys allà. I perquè ningú pot pensar avui sense fer referència en aquest llibre. Cas, per exemple, dels diàlegs de Plató o cas de la Bíblia.
Faria alguna introducció més a algunes de les qüestions que hem estat escoltant, però no goso perquè ara sí que no, perquè no tindrem més temps.
Només
bueno, si voleu, un altre dia
podríem continuar.
Sí, a més, ens agradaria molt emplaçar-lo, professor Mèlic, perquè sabem que d'aquí molt poc, el mes que ve, el mes d'octubre,
sí,
surt els fragments filosòfics 2.
Sí.
Amb el títol La prosa de la vida.
Sí, La prosa de la vida, Fragments filosòfics 2, també... Bé, quan vaig escriure els Fragments filosòfics 1, ja vam decidir amb l'editor Ignasi Moret, amb l'editor de Fragmenta, doncs que faríem, en principi, dos petits volums, i bé, ha passat un any, i ha anat molt bé, la veritat és que estic molt content, molta gent m'ha escrit, s'han fet molts comentaris, s'han fet lectures del llibre, hem anat als mitjans de comunicació, i ara, a finals d'octubre, apareixerà també a Fragmenta aquest segon volum, La prosa de la vida, que és doncs la continuació amb fragments nous i amb aprofundir algunes idees d'aquest primer volum.
Doncs de seguida que surti, professor Mèlic, el trucarem per poder parlar amb vostè d'aquests fragments que estem esperant i que podem continuar deleitant-los, escoltant-lo. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, precisament avui que comencem amb aquest espai, perquè penso que el seu llibre el significa d'una manera molt especial, la lectura com a pregària. Gràcies, Joan Carles.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, adéu-siau.
Adéu, bon dia, Carme.
Adéu-siau.
Adéu.
Ai, Carme. Deia, i Carme, perquè és que ens podríem estar... Jo, de veritat, anava escoltant el professor i em feia tanta cosa entrar a intervenir. Anava prenent notes sobre algunes qüestions que sí que, de veritat, m'hagués agradat comentar alguna de les qüestions, però, clar, era tan interessant que...
Sí, sí, sí. Escolta, el Joan Carles Mèlic... és sempre, vaja, jo he estat alumna seva i ho sé, però en tots els sentits. Jo, quan vaig llegir el segon fragment, Escriure's resar, llegir-nos una pregària, jo aspiro estar en silenci i escoltar-lo amb ell, el que explica, no? I francament, vull dir, penso que és un llibre i en aquest sentit li he agraït i torno a agrair-li, que és pel que diríem nosaltres... no sé, l'esperit d'aquest espai, del que vol ser una mica la passió per la literatura, per la lectura, pels llibres, aquesta, no sé, la pregària una mica com...
Hi ha una cosa molt important també, Carme, que a mi m'ha cridat l'atenció, i és aquest llegir infidelment, sense regles, sense normes.
Sí.
Clar, això també aplicat al món de l'art, quantes vegades no se'ns ha ensenyat a interpretar una obra? Per què l'hem d'interpretar com... l'interpreta tothom.
Clar.
Perquè tu no pots estar veient un quadre i pensar, no em diu res, és que no hi ha res, per mi no hi ha res.
Ara estic pensant, i la setmana que ve, si vols, en parlarem, en un petit fragment d'un escrit de Virginia Woolf que diu com s'ha de llegir un llibre, i no ho adelanto, però Virginia Woolf ens diu molt bé com s'ha de llegir un llibre, i ja sospitareu per on va l'assumpte, però la setmana que ve, si et sembla, en parlarem.
Doncs m'ha semblat molt interessant tota aquesta conversa amb el doctor Joan Carles Mèlic arran d'aquest llibre que avui ens ha portat la Carme Serret, La lectura com a pregària. I ens hem quedat amb una coseta pendent que no sé si vols aprofitar. Ens queda un minutet.
Vale. Doncs no, simplement volia fer una recomanació, perquè intentarem en la part final d'aquesta secció fer sempre alguna recomanació d'algun llibre doncs, que hem trobat interessant i del que volem parlar o recomanar. Tampoc en volem parlar profundament perquè cada un que... Es tracta d'un clàssic de la literatura americana que, podem dir-ho així, que no és molt coneguda aquí, és una escriptora, que es diu Lucía Berlín i que l'editorial Alba... l'editorial Faguara i l'altra editorial, en català, l'han recuperat. És una antologia de contes que a mi m'han emocionat especialment perquè són contes però són una mica la biografia de Lucía Berlín. Lucía Berlín va néixer a Alaska el 1936 i va passar gran part de la seva vida amunt i avall, primer amb la seva família i després doncs, amb els seus marits, amb els seus fills. Va estar a països com Xile, Mèxic, parlava perfectament espanyol. Va fer molts diversos oficis, des d'auxiliar de clínica, professora, escriptora i dona de fer feines. Va viure molt i durant molts anys va arrastrar un alcoholisme del que parla oberta i àmpliament en molts dels seus contes. Voldria llegir-vos un fragment, però ho deixarem per un altre moment.
Ho podem recuperar.
Perquè, exactament. De tota manera, penso que Lucía Berlín és molt recomanable perquè parla de dones desorientades, fortes, intel·ligents, que riuen, que ploren, que estimen, que veuen i que sobreviuen.
El títol del llibre...
Manual per dones, per a dones de fer feines. Manual per a mujeres de la limpieza.
Lucía Berlín.
Lucía Berlín.
Doncs algun fragment en llegirem en la pròxima sessió per saber una mica de quin peu calça, com sona,
sí.
Què explica.
Val molt, molt la pena.
Molt bé, Carme Serret, moltíssimes gràcies,
gràcies
per aquesta primera sessió.
Gràcies al professor Meli, gràcies a tots vosaltres.
I fins la setmana
Albert,
que ve.
Albert, Carme, i fins la setmana que ve.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.